Els que hem vist la cursa per la tele, vaja, jo ho reconec, hem pensat, ostres, quin avorriment. Pràcticament no hi ha hagut avançaments a les primeres posicions, pocs moviments. La cursa ha estat 10 segons més ràpida que l'any passat. És a dir, en aquest sentit, molt mèrit pels pilots i per l'evolució de les motos, sobretot pels pilots que han arribat davant. És a dir, ho han fet molt millor, però per l'espectador, home, potser si no corressin tant i hi hagués una mica més d'acció, i aquí ja un dia, si vols, entrem al debat de l'aerodinàmica i aquestes coses, doncs potser ens divertiríem tots plegats una mica més.
Doncs queda dit, a Moto2 ha guanyat el líder, Pedro Acosta.
Cinquena victòria de la temporada, dominant avui tota la cursa des de la pole, un triomf que el fa encara més líder, ara té 34 punts de marge sobre Toni Arbolino, que ha estat quart. Sentim Pedro Acosta, que no guanyava des del Gran Premi d'Alemanya al mes de juny, i se li ha fet tan llarg que ha dit això.
Creo que hoy era un día de dar un golpe a la mesa. Está ahí luchando por una victoria que hacía tiempo que no. La de Austria me duele mucho, la de Barcelona me duele mucho, entonces ya era hora de tener otra.
Hacía tiempo que no, No ha guanyat, aviam, Assen, Silverstone, Àustria i Catalunya, quatre curses sense guanyar. Qualsevol altre pilot diria, tampoc passa res, però clar, Pedro Acosta, amb la trajectòria que porta, doncs ja estava impacient per tornar-hi. El podi l'han completat Celestino Vietti segon i Alonso López tercer, Jeremy Alcoba ha acabat setzè fora dels punts, era l'únic català en cursa perquè Albert Arenas es va fer mal divendres, es va luxar la clavícula esquerra i era baixa per lesió.
I a Moto3, una altra victòria, déu-n'hi-do com està, David Alonso, tercera en les últimes quatre curses.
Sí, sí, impressionant l'aparició aquestes últimes setmanes del pilot madrileny de passaport colombià, que és això, tres victòries en quatre curses. La d'avui no ha estat en un grup molt llarg com sol ser Moto3, però sí que s'ha jugat un sprint final amb Jaume Macià i Denis Onkyo, que són dos dels grans noms de la categoria, i els ha aconseguit batre, déu-n'hi-do, amb David Alonso. El sentim, declaracions a Dazón.
Increíble, dos seguidas y la tercera. Este fin de semana sí que estaba fuerte, pero cuando ha comenzado la carrera ha sido demasiado rápida y me ha costado al principio engancharme el todo, pero ya una vez que está ahí, bueno, quizá digo, un podio está bien porque hoy Onkyo y Macià iba muy fuerte, pero en las últimas curvas ha habido lío, he podido ser listo y colarme, y no, increíble poder aquí conseguir una victoria.
Per cert, un detall divertit. S'ha vist a les imatges del podi David Alonso cantant amb entusiasme l'himne colombià, que sona només amb música, sense lletra, no? en els grans premis. Era el tercer cop que pujava al podi. Aquest noi és nascut i crescut a Madrid, té 17 anys, la seva mare és colombiana, corre passaport colombià, però Colòmbia l'ha trepitjada més aviat poc. I dels altres dos grans premis, algú li havia picat la cresta de que no cantava l'himne i ha explicat que el primer gran premi no en tenia ni idea. A la segona victòria, la setmana passada a Catalunya, l'havia començat ja a intentar-se'l aprendre'l, però no s'hi va atrevir perquè no se'l sabia bé de memòria, i aquesta última setmana sí que ha fet deures i avui sí que se'l sabia sencer, i David Alonso ha cantat l'himne colombià.
No s'estaran contents ja els colombians que es van queixar. No ho ha fet gaire bé el líder, Dani Olgado.
Doncs no, s'ha quedat sense puntuar. Ha acabat setzè i a més ve de dues caigudes, per tant se li està escapant l'avantatge enorme que tenia el Mundial. Tampoc ha puntuat Xavi Artigas, l'únic català, ha acabat 17è. Ara la classificació de Moto3 s'estreny, i de quina manera. Dani Olgado es manté líder, però ara només té 4 punts de marge sobre Yumu Sasaki, que avui ha estat setè, 12 sobre Jaume Macià, 17 sobre Denis Onyu i 21 sobre David Alonso, que si continua guanyant es convertirà en candidat o favorit al títol. En fi, amb 8 grans premis per davant, això serà divertit.
El següent gran premi és nou en el calendari, Gran Premi de l'Índia, d'aquí a 15 dies.
Sí, del 22 al 24 de setembre, el circuit de Butt és un circuit situat a prop de Nova Delhi, a una seixantena de quilòmetres al sud-est de la capital. Serà, com dius, la primera visita de MotoGP a l'Índia. Això sí, és el mateix circuit que ja va acollir 3 grans premis de Fórmula 1 entre 2011 i 2013. Abans, però, data important, el test de demà a Misano, important per totes les fàbriques, però sobretot el punt d'atenció amb aquesta estrena de Marc Márquez damunt del nou prototip d'Honda per l'any 2024.
A l'Índia horaris diferents, ja en parlarem, però la cursa sprint i la cursa de MotoGP són a les 12 del migdia, dissabte i diumenge.
Encara, perquè després ve el Japó i allà sí que tocarà matinar.
Després serà pitjor. Gràcies, Quim, fins ara.
Fins ara.
Passen 4 minuts a 6:45, Sud-àfrica guanyant 6-0 contra Escòcia al Mundial de Rugby. Viurem avui també el Fiji Gales a l'antena de RAC1 a partir de les 9. Una pausa, ahir ens visitava l'estudi de RAC1 un fisioterapeuta i osteòpata, Miquel Àngel Cos, avui un doctor cirurgià que durant molts, molts, molts anys ha estat el metge de la Volta Ciclista a Catalunya. De seguida, l'estudi de RAC1, Àlex Flo.
Superesports amb Xavi Puig.
Ai, això s'acaba. Toca tornar a la rutina.
Ei, ei, la tornada a la rutina no ha de ser avorrida. Ara Autocol·lecció, per la compra d'un vehicle d'ocasió fins al 15 de setembre, emporta't una targeta de regal valorada en 100 euros per gastar en el que tu vulguis. Visita'ns a autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra, fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un. Superesports, amb Xavi Puig.
Superesports RAC1 fins a les 11, que arrencarà el Tu diràs amb el Miquel Agut per arribar a la una de la matinada, aquests dies que tenim la Vuelta en marxa, avui amb aquesta etapa entre Pamplona i Lecumberri, que ha acabat guanyant Rui Costa. No hi ha hagut diferències entre els favorits a la general, vaja, és que n'hi ha més de favorits a part del Jumbo, que recordem que són els tres primers a la general. Kuss, Roglic i Vingegaard. Demà descans i ens queden 6 etapes encara, amb l'Angliru per allà al mig, amb aquesta mena de clàssica a la Sierra Madrilenya del penúltim dia, que tothom també hi té moltes mirades posades, per gairebé sembla decidir quin dels tres jumbos serà el que s'emportarà la victòria a Madrid. Qui va veure de prop, per exemple, Roglic, que és el nostre següent protagonista del Superesport, de fet el va veure guanyar la Volta Ciclista de Catalunya aquesta temporada, aquest any, en aquell duel amb Remco Evenepoel, que ens va agradar tant i tant i tant, i que vam viure també nosaltres a l'antena de RAC1 i de RAC1. Avui a l'estudi de RAC1, l'Àlex Flor, durant 28 anys, metge de la Volta Ciclista a Catalunya, metge cirurgià, coseo de quirúrgica. Hola, doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que molt atent a la Volta, també, o
molt
no?
Molt atent, i ara m'has fet pensar que has dit que vaig veure guanyar els Roglic, també vaig veure l'Escartín i el Gelabert i el Zule, o sigui que han passat realment molts anys, i sí, atent a la Volta.
Bé, m'he quedat amb l'últim guanyador, en aquest cas, de la Volta. Home, i aquest duel Roglic-Evenepoel ens ho vam passar molt bé en la Volta d'aquest
any. Sí, l'arribada al port va ser molt maca, realment.
Va ser una volta que ens va agradar i molt. Ciclista practicant o no?
Algú faig, amb dos amics, amb l'Òscar i l'Albert, sortim de tant en tant, però més ben dedico a córrer i a veure'l per la tele, sobretot.
A córrer i a la tele el ciclisme. Com entres a l'equip mèdic de la Volta?
Doncs el 1996, de la mà del doctor Ivancos, que en aquell moment era el cap dels serveis mèdics, que vam coincidir a l'Hospital de Vallebron, on jo feia la residència, i allà vam començar amb el seu equip. I ell va estar 8 anys més, si no recordo malament, de responsable dels serveis, i al cap de 8 anys, o sigui fa 20, ja em va passar el testimoni a mi.
Quan entres, penses que serà una cosa tan llarga que durarà gairebé 30 anys? O dius, bueno, mira, provem això, a veure què és això, i d'aquí ja veurem fins quan aguantem.
Realment, el primer any era per veure quina era l'experiència. Tenia companys que ja havien anat i a veure com es vivia, i anava realment per un any. No, si m'ho pregunten, hauria dit que no, segur.
I algun moment que dius, va, aquest serà l'últim, i que et van dient, va, home, Àlex, un anyet més, va,
sí,
Àlex, un anyet més.
Els dos o tres últims, de fet, perquè jo ja fa dos o tres anys amb el Rubén Peris, el president de la Volta, ja li havia dit que s'havia de pensar en el relleu, i em deia, oh, espera't, que jo igual també, que després no, ja he continuat, i ja l'últim aquest ja vam dir, bueno, és l'últim, ja teníem el relleu tancat, que serà el Pablo Escánez, que ho farà superbé, i els dos o tres últims anys ja donàvem voltes.
Rubén Peris acaba de renovar el seu mandat, quan va acabar de renovar el mandat, quan va guanyar les eleccions, en aquest cas no et va trucar i et va dir, va, Àlex, anima't, un mandat més,
fet,
o no?
Ja m'ho havia fet dos anys, aquest jo crec que no es va atrevir.
Va, anem a explicar com és pel metge, o en aquest cas pel cap de mèdic de la Volta, una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. És a dir, quan arrenca l'etapa per tu de la Volta?
Mira, arrenca quan ens llevem, que ens llevem tard, perquè les etapes comencen tard, i la veritat és que són dies en aquest sentit que dormim més que a la feina a Barcelona. Aleshores, si l'etapa surt, per exemple, a la 1 al migdia i la firma dels corredors comença a les 12, nosaltres intentem estar una estona abans, perquè nosaltres no només cobrim els corredors, sinó qualsevol cosa que li pugui passar a qualsevol persona de l'organització. Aleshores, la sortida s'està muntant des de molta estona abans i nosaltres intentem estar doncs una horeta abans de que arribin els corredors a signar, i estem allà amb les ambulàncies, que posem, diguéssim, el consultori per la gent de l'organització.
Des d'on la segueixes tu? És a dir, quan arrenca l'etapa, tu sempre la segueixes des del mateix lloc, o depèn una mica del recorregut i de l'etapa que sigui?
Doncs, clar, això és una cosa que no es veu per la tele, que és el que passa darrere del pilot. De tant en tant enfoquen si algú baixa a buscar bidons, però el lío que hi ha allà darrere, la lluita que hi ha entre els directors,
els conductors... Per la posició dels cotxes,
no? Per la posició, efectivament, és terrible. Hi ha un exciclista i director que va morir fa poc, el Txomin Perurena, que era terrible. Doncs nosaltres, els metges, estem amb tres cotxes respectius, som tres metges a la Volta, que és el que mana la normativa UCI per l'UCI World Tour, i actualment surt un cotxe per davant, va just per davant dels corredors, perquè si hi ha una escapada es queda amb l'escapada, perquè abans el que fèiem era, si hi havia una escapada, adelantar el pilot, però és una mica complicat passar amb el cotxe. Llavors un cotxe surt per davant i dos per darrere, un dels quals va immediatament darrere del jutge, que va darrere dels corredors, és a dir, que veus la cursa en primera plana, i l'altre cotxe va a darrere de tota la filera dels primers directors, amb una primera ambulància, amb un Ubimòbil, i darrere de tota la fila de segons cotxes, és a dir, estem parlant de, doncs, poder de 50 vehicles, va el segon cotxe mèdic amb la segona Ubimòbil.
Aquesta és la posició de tots vosaltres, a l'espera del que pugui passar durant l'etapa. Més enllà de caigudes, que en parlarem, què passa sobretot en una etapa? És a dir, què demanen els ciclistes en una etapa?
Doncs des de crema solar...
Crema solar?
Normalment ja se la posen ells, però alguna vegada demanen perquè s'han oblidat. Antiinflamatoris, principalment, i si tenen la panxa fotuda, doncs, algú per l'estómac o algú pel mal de panxa, però principalment antiinflamatoris. Clar, val a dir que els ciclistes no poden prendre pràcticament res. Aleshores, quan nosaltres els donem qualsevol mena de medicació, això s'ha de notar, perquè després pot tenir influència en els resultats dels controls antidopatge. Però principalment baixen a demanar antiinflamatoris, o si tenen alguna ferida, mal curada, alguna cosa, a fer alguna cura en marxa.
Ja, baixen com qui baixa a buscar els bidons, baixen a buscar el metge, no? A dir, a veure si em pots ajudar en això.
Exacte, es posen a l'alçada del cotxe, s'agafen i és
s'agafen
curiós,
una estona a vegades, no?
Exacte, una bona estona, i de fet et diuen, corre més, i diuen al nostre conductor, i és una passada com són capaços de mantenir la posició agafats amb una mà al sostre del cotxe, i el cotxe a molta velocitat, realment.
Hi ha una caiguda. Aquí què s'activa? És a dir, com ho sabeu, primer, que hi ha hagut una caiguda, i què passa llavors dins del cotxe on anireu vosaltres?
Tots els cotxes de l'organització, i els dels equips, i fins al cotxe escombra, porten el que es diu ràdio volta. Ràdio Volta és una persona que va al cotxe, dins del cotxe del jutge àrbit, i que va retransmetent l'etapa, donant les diferències, avisant dels perills, etcètera, etcètera. Llavors, sol ser la primera persona que veu que hi ha una caiguda. Llavors, immediatament ho canta, perquè ho veu a l'instant, realment, crash o shoot o caiguda, i el primer cotxe mèdic nostre pràcticament està allà. Llavors, normalment el que fem és, si la caiguda no és greu, perquè val a dir que els ciclistes són d'una repasta i s'aixequen a l'instant i l'únic que busquen és la bici i continuar, que a vegades inclús els has de frenar, doncs el primer cotxe nostre s'atura, valora una mica com està la situació i quan arriba el segon cotxe li fa una senyal com dient tira perquè no és greu o para't. Si s'han de parar els dos cotxes que van a darrere, el cotxe amb el metge que està per davant de cursa s'atura, deixa passar els corredors i es col·loca darrere perquè no es quedin sense atenció.
Aquesta és el moviment de cotxes quan hi ha una caiguda. Arribeu a la meta, a quina hora s'acaba l'etapa per tu, Àlex, més o menys?
Depèn, si no tenim cap susto, com hem tingut alguna vegada.
Sí, ara en parlarem d'algun en sortir gros, però que passava a acabar bé.
Les etapes, per motius de retransmissió de televisió, se solen acabar, i de llum, evidentment, se solen acabar cap a les 5, 2 quarts de 6. Llavors, si no hi ha hagut cap caiguda a la meta i ningú s'atansa on estem nosaltres a l'arribar, que nosaltres passem per meta, no ens desvien per on desvien els cotxes dels directors, i les ambulàncies també passen per meta, si ningú en una estona s'acosta, doncs el que fem és ens parem a fer un cafè amb llet al bar més proper després de l'etapa i ens tenen localitzats i si va qualsevol cosa ens la demana. Però vamos, diguéssim que a les 6 anem cap a l'hotel.
Passeu informe mèdic cada dia de tot el que ha passat a l'etapa? És a dir, l'organització sap exactament cada ciclista que ha tingut alguna mena de problema?
Correcte, s'ha de passar un parte cada dia que va assignat i es passa dins de la informació que passa de classificacions, etcètera, l'organització a tota la caravana i a tots els equips cada nit, i hi ha un parte, si no hi ha hagut caigudes, doncs es diu que no hi ha hagut res, si hi ha hagut caigudes, doncs s'informa de què ha passat i si s'ha hagut de trasladar o el què.
El que es va fer Darío Cataldo la primera etapa d'aquesta volta, és que tinc l'informe que li van fer, que és una fractura al cap femoral esquerre i l'acetàbul dret, dues fractures transversals de la columna lumbar sense impacte neurològic, múltiples costelles trencades amb un pulmó col·lapsat en els dos costats i una clavícula esquerra fracturada. Això és el pitjor que has vist pel que fa a conseqüències físiques de trencament? Després parlarem del cas de Colbrelli, que evidentment és un cas diferent.
I del desgraciat cas del Manolo Sanroba. Exacte. També. Amb número de fractures, sense dubte. O sigui, el número de fractures en una etapa se l'emportava una etapa de la Seu d'Urgell, que els hi vam omplir les urgències de l'hospital d'allà, però amb un sol ciclista, el Cataldo, és que no ho he vist mai, ni com a seguidor del ciclisme, en cap cursa. Pues no me'n recordo exactament quantes lesions eren, però tenia bastants ossos trencats.
Clar, allà el primer que mobilitzar-lo i portar-lo directe a l'hospital, o que es pot fer en una ocasió com aquesta?
Realment, les caigudes, nosaltres en cursa, a no ser que sigui un cas excepcionalment greu, l'únic que hem de fer és estabilitzar el pacient, si és el cas, o el corredor, immobilitzar-lo i traslladar-lo. Passa a vegades que hem de traslladar més d'un corredor amb la mateixa ambulància, i passa a vegades que s'ha de traslladar corredors en caigudes successives, i la normativa diu que una cursa no es pot continuar si no hi ha ambulàncies. Alguna vegada hem hagut de fer algun petit trepitxeo una estoneta molt petita sense ambulàncies, i pel primer poble que passàvem activar una del zero que s'incorporés a cursa.
Això va passar a Sant Feliu a l'etapa de Sant Feliu de Guíxols, on un any abans vam tenir el gran ensurt, no?, d'en Sonny Colbrelli, acabada l'etapa, que et col·lapsa just creuar la línia d'arribada, i que sort en va tenir que éreu allà, Àlex, el desfibrilador, i que va actuar molt ràpid.
Va tenir sort ell, vam tenir sort nosaltres. Amb el record del Manolo Serroma, quan l'estàvem reanimant, ho tens al cap, no? Hosti, s'ha de treure. Llavors està clar que quan hi ha una caiguda o un accident d'aquest tipus, que va ser mèdic, no traumatològic, has de fer el que toca. I a vegades intervé una mica la sort. I és cert que l'equip mèdic, més amb l'ajuda d'un espontani, que és un infermer del SEM, que va caure el Sonny Colbrelli just davant seu i va ser el primer que el va tocar, diguéssim, doncs vam tenir la sort de que va respondre. També podia haver anat malament.
Per sort va anar bé. Sé que és la teva feina, però en aquell moment com es controla l'estrès, el neguit, el no veure superat per una situació que realment veus que pot acabar sent nefasta, no?
No, no, ja et dic, quan l'estàvem reanimant pensava, hem de sortir, li cridàvem, Sony, dai, dai, bravo. Però no sé, mira, jo soc cirurgià i és cert que no es lien les coses amb massa freqüència, afortunadament, però de tant en tant viu situacions de quiròfan en el qual corre perill immediat la vida del pacient. I en aquell moment el primer que has de mantenir és la calma, perquè és cert que si tu perds la calma, tota la gent que està al redador, pues mal exemple, no? T'has de concentrar en el que toca fer i fer-ho bé.
Mantens contacte amb ella, a part del que et vam obligar entre cometes, amb tot el carinyo, l'Aleix Fariser, que va ajuntar l'Àlex Plom amb el Sonny Colbrelli en l'últim, tu diràs, que vam fer a la Volta Ciclista
a
Catalunya.
Sí, que també es va connectar al Borja. Sí. No hem tornat a parlar directament, sí que mitjançant el Rubén Peris ahir de tant en tant ha enviat alguna salutació i que estava bé i que, bueno, fa vida normal. L'únic que no pot fer és esport de competició. Perquè a més una cosa que es va valorar va ser posar-li un desfibrillador subcutani, que és un petit dispositiu que posa sota la pell, i si entra amb el problema cardíac que va entrar, es dispara automàticament. Però la legislació a Itàlia esportiva no permet fer esport professional amb un dispositiu d'aquests. Per tant, ho va haver de deixar.
Va acabar, per sort, bé, però tot el cas de Colbrelli, ho recordaves abans, la mort de Manolo Sant Romà, mentre tu eres també membre del cos mèdic de la Volta Ciclista a Catalunya. Clar, són moments... El ciclisme és un esport de risc, no segurament tant com d'altres, però déu-n'hi-do, és un esport de risc, però encara que sàpigues que és un esport de risc, són situacions que, hosti, que han de costar molt de superar i de viure, no?
Correcte. Jo crec que és de les situacions, de les dues o tres, més tristes que he viscut en la meva vida professional. I després, com a cirurgià, és evident que hi ha pacients, perquè el càncer pot moltes vegades més que la lluita del pacient i la lluita de l'equip, però la situació, algú jove, algú que penses és que no toca que es mori, jo com a professional, per mi realment va ser molt dur allò, molt dur. No, i és una cosa que no se t'esborra mai.
No, jo imagino que no. La capacitat de patiment dels esportistes del nivell realment és superior a la mitjana de mortals, això, abans tu ho has dit, m'ha fet gràcia perquè ho has dit tu i no jo, això que estan fets d'una altra pasta. És cert o és allò que els periodistes sempre, no? Estan sense una altra pasta, els esportistes. Pateixen més, saben patir més que nosaltres.
Jo crec que és cert. A més, hi ha una cosa, que és que ells viuen de la seva activitat física, és a dir, si no fan per recuperar-se abans, malament anem. Però dins dels esportistes jo crec que els ciclistes són una espècie a part, perquè és el que et dic. Recordo fa mil anys una caiguda de l'Angeledo, mira, si fa anys, a Lleida amb un sprint, i quasi enfadat perquè l'estàvem atenent, aixecant-se buscant la bici, evidentment l'esprint ja no va arribar, però ells el que volen és continuar, i s'aixequen, i amb la clavícula trencada, i volen continuar, i moltes vegades les has de frenar. Llavors, és cert que els esportistes, jo crec que són d'una pasta especial, però dins dels esportistes, els ciclistes són un plus.
Un plus, Clar, és que n'hi ha que realment arriben, que després l'endemà no surten, però que dius, hosti, l'esforç que ha fet aquest home, el dolor que deu haver passat en els 50, en els 60, en els 70 quilòmetres que li queden per acabar l'etapa, per després, l'endemà, no acabar sortint, però per intentar-ho, com a mínim.
Clar,
no?
Si abandonen ja no tenim volta endarrere. Però la nit, perquè el moment que cauen és cert que entre l'adrenalina i el calentón de competició, doncs tiren endavant. Però ja quan es refreden la nit han de dormir quadrats.
I tant que sí. Els ciclistes són generosos amb vosaltres? És a dir, hi ha molt agraïment per part del ciclista cap a la vostra feina o no?
Hi ha de tot. Jo crec que és com a totes les feines, no? Els pacients en general. Doncs hi ha pacients que ho són i hi ha pacients... Doncs, tampoc és una cosa que l'esperis, eh? No va amb la feina. Quan passa s'agraeix molt, perquè t'arriba molt endins, però no són diferents que els pacients en general. Aleshores, jo crec que va més amb la persona. Ja és cert que hi ha ciclistes que si els has atès un any, cada any et venen a saludar i ja que sembla que no hagi passat res. Per exemple, el Pablo Lastras, que és una de les caigudes amb una fractura més greu que hem tingut a la volta, perquè es va trencar la cadera i se li va clavar el fèmur a dins de la pelvis, cada any ja ho va haver de deixar. però i ara estan al cos tècnic de Movistar. Cada any ve a saludar, xerrem... És dels macos.
Cinema Casa Teva, trobarem un petit museu de coses de la volta, de ciclistes, d'algun mallot, d'algun mallot signat...
Mira, hi ha un... Tinc un mallot del Xava Jiménez, en Pau Descansi, també, que jo me'l vaig intentar posar... Clar, que jo quan el Xava Jiménez corria estava més prim que ara, però me'l vaig intentar posar...
En plena forma.
Me'l vaig intentar posar quan me'l va donar, i realment és impossible. Tots els llibres de ruta, les identificacions i, bueno, ara, en un lloc una mica més especial, doncs, la medalla que em van donar per despedir-nos.
Medalla d'honor de la volta que va rebre l'Àlex Flor. Clar, quan es va perfilant cada temporada qui vindrà i qui no vindrà, a tu que t'agrada el ciclisme, deurien ser moments també de dir, hòstia, aviam si vindrà aquest, no? Deu haver llistes de kits que et deuen fer il·lusió de dir, mira, aquest any, no sé quin ídol tenia, no sé si vindrà Indurain a la volta, que l'ha guanyat, o vindrà algú que et fes especial il·lusió veure a la Volta Ciclista a Catalunya.
I quan jo era, no sé, adolescent o molt jove, i veia el ciclisme, doncs, el primer que recordes és el Perico Delgado, després l'Indurain. L'Indurain no el vaig agafar per un any, i després és cert que sí, que clar, fa molta més il·lusió, fa més patxoca que si la participació és bona que si és una mica més fluixa. És cert que la volta ara, la participació és excepcional, perquè han trobat unes dates molt bones. Quan estàvem al juny no estava malament, però vam passar uns anys també en què per la preparació, per les grans voltes dels corredors, doncs la veritat és que no venia cap figura i era bastant més fluixet, però ara d'uns anys cap aquí la participació és, bueno, tu ho deies, Roglic, Evenepoel jugant-se guanyar la volta aquest any passat.
En aquest escenari de ciclisme que tenim avui dia, que és, vaja, és sensacional pel que ens agrada aquest esport, perquè són ciclistes que els agrada i tenen ganes de mambo cada etapa, n'hi ha algun que té especialment el cor robat o no?
A mi m'agrada molt Roglic. Sí, perquè a més és un cas diferent, que ve d'un altre esport, que ve dels salts d'esquí, que es fa professional amb 25 anys i que troba el seu lloc en un esport diferent. Trobo que això és molt difícil. És un professional com la Copa d'un Pino, és un tio molt serio, molt, molt educat i que va per feina. I a mi m'agrada especialment. També és cert que el ciclisme ha canviat molt, que ara molts joves comencen ja a guanyar. Les grans voltes també han canviat, ara les etapes de la Volta a Catalunya són més llargues que la majoria de les etapes de la Volta a Espanya. Llavors, com l'esforç no és tan de resistència, no és tan continuat, doncs corredors més joves poden destacar abans.
També tenim molta pressa ara. Ahir sentia algun debat amb Evenepoel, no?, i la rebentada que va fer en una etapa de la Volta, de si realment estava capacitat per guanyar una volta de tres setmanes, o si hauria d'anar més a una setmana o a clàssiques o així. I clar, mires, té 22 anys, Evenepoel. Dius, és que amb 22 anys mires on estaven en els 80 o els 90, no? Els Indurain i companyia, i encara treien, no estava, començaven a treure una mica el cap, una mica, sí, potser, sí, en el primer equip, com si diguéssim, no?
Es retenien molt. Clar, ara si mires la classificació dels joves, molts dels que estan liderant la classificació general estan en la classificació dels joves, i això abans no passava. Feien broma amb el Valverde, un dels últims anys que va venir, l'últim any que va guanyar la volta, dient que s'hauria de fer una classificació dels grans, també, de corredors de més de 30 anys, que quasi tindria més mèrit, tal com és avui en dia el ciclisme.
Doncs sí que està ben vist, eh? Jo crec que qualsevol esport, perquè ara que s'està, no?, s'està allargant les carreres de qualsevol modalitat esportiva.
Mira, el Yamal, no?, amb 16 anys, és... La meva filla diu, és que té 10 dies menys que jo, com pot ser, i està al Barça? Pues, tu estudia. Sí,
el Barça no veurem la teva filla,
no,
però
que no.
En algun altre lloc segur que sí. Hauria de començar per aquí. Per què ho deixes després de 28 anys, Àlex?
Ho deixo amb molta pena. La tercera setmana de març de l'any que ve estic pensant a veure què faré, perquè si ho veig per la tele em sembla que em sabrà molt de greu. No, ho deixo amb molta pena, però la vida té etapes. I bueno, la meva vida professional, pues, també ha tingut etapes una mica diferents i ara tinc responsabilitats diferents en l'equip en el que estic. I sobretot perquè crec que quan les coses van bé no s'han d'allargar eternament. I que és millor passar, com deia abans el testimoni, quan les coses van bé i amb algú que ho farà igual no millor que tu, i no és cremar-les, és passar-les, haver-les disfrutat i entomar reptes nous.
Potser t'agafes una setmana sabàtica al mes de març i te'n vas a Honolulu on no hi hagi connexió.
Em sembla que m'aniré a Montserrat a les cel·les a escriure i a llegir.
La volta ja m'explicaran què ha passat perquè costarà de seguir-la. Quina és la teva especialitat en el món de la cirurgia, Àlex?
Bé, jo soc cirurgià general. Els cirurgians generals, sobretot, ens dediquem a la cirurgia digestiva, però jo faig molta cirurgia endocrina. És a dir, obesitat i cirurgia del coi, tiroides, paratiroides, suprarrenals, i estic en un equip que, bueno, pues, no, realment és l'equip més gran en cirurgia general en el sector privat a Catalunya, i bueno, ens ho passem molt bé, i treballem molt, però ens ho passem molt bé.
He vist a les vostres xarxes socials de quirúrgica que de tant rampegeu alguna cançó que és especial pels pacients o que demanen als pacients abans d'entrar a quiròfan. Tu poses música mentre operes o no?
Sí.
No sé si, tots ho feu,
no
sé si això? Pot...
No, tots no. Jo sí, la majoria sí, eh? Jo sí, jo poso música. Llavors normalment li demano al pacient quina música vol escoltar mentre la dormen. Que es queden així com una mica... La que tu vulguis, la que diguis tu. I llavors quan estan dormits, pues... poso la que a mi m'agrada, però sí, posem música a quiròfan.
I què sona d'un dia, no sé, dimarts, si és que toca operacions, bueno, què pot sonar?
Jo soc molt de Peter Gabriel, de Police, de Supertramp, de Dire Straits, clàssic.
Ja. Entens que des de l'òptica de pacient o de futur pacient és una cosa que genera certa inquietud? Entenc que per vosaltres és la feina, com per nosaltres ara és estar entrevistant a tu, no? Però que pel que és pacient o futur pacient diu, hosti, vols dir que cal que posi música al metge mentre m'està operant?
T'ho diré de seguida perquè d'aquí dues setmanes m'he d'operar jo. Ja us explicaré, ja tocaré el Gerard, ja us explicaré com va. No, vull dir, que hi hagi música de fons no és motiu per no pensar que la responsabilitat no és al 100% mentre estem fent la feina.
No, però sempre no, genera allò de dir, home, i dius, home, ja estàvem parlant de què havia fet el Barça l'últim cap de setmana, i dius, pues, m'estava operant a mi.
Però bueno, la música amansa les
filles. Això sí. No en aquest cas de la música. El pacient s'ha d'adaptar al doctor o el doctor s'adapta al pacient, Àlex?
El doctor s'adapta al pacient. Nosaltres, el nostre lema, a més d'operar de manera excel·lent, diu que hem d'acompanyar la persona. Aleshores, som nosaltres els que s'adapta al pacient, perquè realment la vessant persona, la vessant acompanyament, és tant o més important que la vessant tècnica.
Hi ha un punt de neguit, de nervi, abans d'entrar a quiròfan? Jo, igual que nosaltres, jo almenys, quan estàs a punt d'arrencar el programa, encara hi ha aquell punt de dir, a veure com sortirà avui, a veure si tot anirà bé, si les trucades entraran, si el convidat vindrà, si l'entrevista anirà més o menys com jo vull. Hi ha un punt encara allò de neguit, o no?
En general, no. A no ser que sigui alguna cirurgia, algun cas especialment complexa. Que jo inclús, molt, quan tinc casos especialment complexes, la cirurgia que he de fer, que ja me la sé, però me la torno a estudiar, me la torno a llegir com si fos la primera vegada.
Un metge és un bon pacient, Àlex?
Crec que no, i en el meu cas crec que seré molt dolent.
Sí? No?
No, em sembla que seré molt, molt insuportable.
Ara que vindrà, ara aquesta exacte. Operació. Clar, és que vosaltres deveu preguntar moltes coses, sabeu moltes coses, més que servidor si se'n va a la consulta del metge, no?
No sé, jo crec que com ja ho sabem, ja tires milles, ja no preguntes. Perquè a vegades és pitjor saber que no pas no saber, em fa l'efecte també.
Vallera, vas necessitar els serveis del doctor Flo en aquesta volta ciclista a Catalunya o no?
Afortunadament no, però vaja, ja veig que estava en bones mans, vull dir, si m'hagués passat alguna cosa, com ara? Ara, si m'agafa alguna cosa, esperem que no, però sé que com a mi, si m'ha d'agafar alguna cosa, escolta, que m'agafi ara, saps què vull dir?
Un motiu de consulta fa molts anys, que això realment s'ha perdut, era, abans, una de les últimes nits de la volta, es muntava una festa per tota l'organització i venien tots els periodistes.
Això es va perdre, això...
Això s'ha perdut, efectivament.
S'ha perdut, eh? Perquè anava a dir, això l'any passat no va passar.
A la bolsa de el local que es deia la bolsa d'Andorra, vamos, han sigut nits èpiques. I venia sempre la premsa. Venia sempre la premsa i eren dels més... Que els dies, el dematí següent, eren els que es necessitaven més. I sostar.
Home, també deus tenir, no?, periodistes pacients al llarg d'una volta?
Alguna... Mira, l'Arcadi, al matí de començar una volta fa 3 o 4 anys, no s'enfadarà si ho explico, segur, es va quedar sense veu, però vamos, amb un 10% de veu, i vam fer un tractament de xoc amb antiinflamatoris i corticoids i bueno, va poder parlar. Mm. Perquè l'Arcadi, perdona, feia de speaker abans de les sortides i després feia l'etapa a l'Esport 3.
Corticoide allà i vinga, exacte, ja, sí, i sí. La veu que va sortir sí, de l'Arcadi sí. A l'Ibés. Qui guanyarà la Vuelta, Àlex, per acabar?
Cus, sí,
i ens no? Fa gràcia, no, que guanyi? No sí, sé, almenys sí, a mi, Cus no, és un tio molt estimat a Catalunya.
Sí. A més, clar, perquè no, si ell no la falleix perquè no la guanyi, li han de dir no la guanyaràs tu, te l'has de deixar guanyar. Jo no crec que siguin tan torpes dins de l'equip per fer això. I a més crec, a Roglic segur, que els hi fa il·lusió que el Cus, que sacrifica durant les curses perquè els altres siguin els guanyadors finals, que els hi fa il·lusió que sigui ell.
Tant de bo. Doncs sí, nosaltres també apostem per Sepp Kuss, aquest Berguedà d'adopció que pugui guanyar aquesta Vuelta i que Jumbo faci el hat-trick amb tres tios diferents, a més. Roglic, Giro, Vingegaard al Tour i Sepp Kuss la Vuelta, que déu-n'hi-do. L'any de Jumbo és de traca i mocador. Àlex, et trucarem durant la Volta 2024, no? Algun dia per passar el coquet allà a Montserrat.
Estaré pendent.
Allà a Montserrat et farem un truc per comentar-la. Àlex, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
El plaer més meu, moltes gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts de les 7 de la tarda, farem una pausa, ens actualitzarem amb el Pol Prats i anirem de visita avui amb un pensador que afegim al Superesports aquesta temporada, amb Antoni Vidal Rivera. Ara tornem.
RAC 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
Fiac Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Superesports amb Xavi Puig.
Passen 9 minuts gairebé de les 7 de la tarda. Superesports, ens actualitzem una altra vegada amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs comencem al Marroc, perquè gairebé 2 dies després del terratrèmol, que ja ha causat més de 2.100 morts, hi ha països com els Estats Units, França o l'Índia, entre molts d'altres, que encara estan esperant que el govern marroquí els doni llum verda per enviar-hi equips de rescat. Per ara, el Marroc només ha acceptat l'ajuda de 4 països: Espanya, el Regne Unit, Qatar i els Emirats Àrabs, i ha rebutjat tota la resta. Una situació que també estan vivint de molt a prop les ONGs. Sense anar més lluny, l'ONG catalana K9 denuncia traves del govern marroquí per enviar-hi ajuda. N'ha parlat a la CN el fundador de l'entitat, Pere Frutos.
Tota la nit sense dormir, esperant notícies, i 2 dies d'infern que he passat per no res, no compensar. Llavors, és lamentable que estan ben a prop. Tenim més dificultats aquí que anar a Indonèsia, que està a l'altra punta del món.
Per cert, que França ha confirmat aquesta tarda que han mort almenys 4 ciutadans francesos i una quinzena han quedat ferits a causa del terratrèmol. Per ara no consta que hi hagi catalans o espanyols entre les víctimes mortals. I a casa nostra, les entitats que treballen en la prevenció del suïcidi demanen projectes més transversals per prevenir aquesta xacra social, que ja és la primera causa de mort entre els joves. La presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi, Clara Rubió, diu que els factors i les causes del suïcidi són complexes i que no es pot generalitzar.
El suïcidi té aquest component de simplificació que moltes vegades els mitjans o les societats tendim a fer i profunditzem poc. Per exemple, per nosaltres és important parlar dels factors de protecció. Què més podem fer o quines eines ja existeixen a la societat i potser estem deixant de cuidar de tal manera, no, que acabem, no, amb situacions que poden ser de risc.
L'any passat a casa nostra van morir 607 persones per suïcidi, unes 50 cada mes.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Passen 10 minuts de la seda. Avui, per ser ja discurs del president de la Generalitat, missatge institucional o discurs del president de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la diada, estarem pendents també d'aquí a una estona als superesports de RAC1. Aquesta temporada hem fitxat un pensador al superesports. Una persona que ens ajudarà a entendre el món de l'esport, a veure'l amb uns altres ulls, a mirar enrere sense deixar de mirar endavant. Aquesta setmana, una nit, ens hem citat amb l'Antoni Vidal Rivera, @avidalrivera a Twitter, al racó del romaní.
Al racó del romaní ja fa estona que s'espera. Van mirant per allà i per aquí els seus ulls de primavera. No coneix cap més camí, no existeix cap més drecera. Sap que ha de passar per aquí, però l'espera el desespera. Ha dit mai més, mai més, mai més. Mai més no miraré enrere.
Antoni Vidal Rivera, hola, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A veure, com et presentaries, tu, Antoni? Si diguessin, amb qui estic parlant, jo ara mateix?
Doncs mira, per estalviar-nos problemes i definicions, jo estic a Twitter i tinc el meu perfil. Sempre dic que sóc serbo gironí i català nostàlgic. Crec que són dues maneres, i periodista, tres formes de definir-me. I sense que ningú m'insulti, jo crec que són les tres maneres que em defineixen bastant.
Per què serbo gironí?
Doncs perquè Girona, si estéssim a Iugoslàvia, seria Sèrbia. Aquí tenim les essències més pures de la llengua, fem les es i les os ben tancades, com s'ha de fer, de fet, i crec que aquí és on, si algun dia el sud ens planta cara, nosaltres ens hi tornarem. Banyoles serà el nostre bastió i des d'allà al llac corre conquesta.
I català nostàlgic, perquè el davant sempre és millor que el d'ara, o no?
A mi m'agrada molt el passat i recreant-lo m'ho passo molt bé. I aleshores sempre penso que les coses d'abans eren millors, no? Després te n'adones que no ho són, però quan recordes, com endolceixes el record, doncs fa que sigui molt agradable, i és un exercici que està molt bé. I estan a Catalunya encara més, no? A Catalunya les coses abans, no sé tu, però a mi em fa efecte que anaven millor.
Anaven millor que ara, creus?
Una mica, jo crec.
Una mica. Potser sí, ara que ho dius, potser sí que una mica millor. I en aquest sentit, el teu primer, ja que estem en un programa d'esports, el teu primer record esportiu que tens present, el tens clar o una mica difús?
Mira, primer record esportiu que no tingui a veure amb el pati d'escola, sinó amb algú transcendent, me n'en recordo perfecte. Tinc la lliga del 85, del Barça, de Benevols,
sí,
que jo devia tenir, 7 anys, era molt menut.
Benables, llavors.
Benables, sí, era fantàstic, aquell cos tècnic, amb Benables, amb Harris, és que, de veritat. Però vam guanyar la lliga fent pressing. I a casa tots eren pericos, el meu pare, el meu germà, el meu avi. I recordo que quan va guanyar la Lliga jo els hi vaig sortir, bueno, jo era del Barça, els vaig, i això, i el meu pare em va portar a fer una volta per allà a prop de casa, i a prop de casa hi havia un perruquer que era molt del Barça, i tenia una bandera d'aquestes tan i tan grans que s'havien d'aguantar amb un pal, i que tenia la bandera del Barça, la Creu de Sant Jordi, la Senyera, i em recordo que me la va deixar agafar i em va deixar onejar la bandera mentre passaven cotxes pel carrer Girona, gent pitant i tot, i aquell dia em vaig sentir molt important. El dia que vam guanyar la Lliga del Urruti t'estimo, i tinc un gran record aquell dia.
I si tots eren pericos, tu eres el rebel de casa, o per què et vas fer culer?
Jo em vaig anticipar allò de la meravellosa minoria, de l'Espanyol,
revés,
i ho vaig fer al revés. A mi quan diuen, meravellosa minoria, però què esteu dient? Hauria vingut a casa meva. Com que em van fer quan van perdre el 4-0 a Atenes, encara me'n recordo.
Ah, hi havia més, vull dir, hi havia escarni, a casa.
Escarni, i no sé, durant molts dies em portava, no, el meu pare, que no cuinava mai, em portava espaguetis, macarrons, avui els farem així, avui aixants, samarretes del Milan, allò, bufandes, em van tractar cos de rei, però acollonant-me tant com van poder.
I era, però, era recíproc, és a dir, tu quan l'Espanyol s'enduia alguna patacada, també
sí, hi havia, home,
escarni o no?
Cada descens sí, el vam celebrar. A més, ens els fotíem molt fort, vull dir, jo quan veig el meu ecosistema, com he dit, és Twitter, quan veig gent que s'enfaden els pericos amb els culers, clar, jo era moneda de canvi habitual a casa, i els descensos els havien fet. De fet, un altre record que jo tinc molt gravat, que tenia 10 anys, va ser quan l'Espanyol va perdre la UEFA contra el Bayer Leverkusen,
sí,
que el meu pare estava a casa, havia portat uns amics, perquè havien guanyat l'anada 3-0. I al minut 57 de la tornada empatava 0 l'Espanyol, i en mitja hora, 23 minuts, els van fotre 3 gols. I és el primer cop que vaig veure plorar el meu pare. No sé si va ser l'últim, però el primer cop segur. I com a nen recordo que em va impactar, perquè aquell Espanyol era, havia guanyat equips molt bons, al Milan, a l'Inter, i va ser un cop, sí, un cop duríssim.
Tenies un referent clar, un ídol clar d'aquell Barça, per exemple, del 85 o d'abans o de després?
A mi m'agradava molt Maradona, i em continua agradant molt Maradona. No me'n recordo de l'etapa amb el Barça, perquè era massa petit, però sí que me'n recordo jugant amb el Nàpols, amb Argentina, i el primer record que tinc és el Mundial del 90, que ell va perdre la final, però sempre em va entusiasmar, i a dia d'avui encara em segueix semblant el millor jugador de la història, fins i tot superior a Messi, eh? Em sembla que és fascinant.
I és dels que separen, en aquest cas, clarament, l'obra de la persona. És a dir, que la persona, tu, t'és igual el que
pot arribar
a fer o no? No,
és que a mi m'agrada, vull dir...
Ah, t'agrada el...
A veure, les coses que va fer són... Algunes són lletges, però no pots agafar Maradona en bloc. Vull dir, Maradona, sí, hi ha el Maradona que és el campió del món, hi ha el Maradona trampós, hi ha el Maradona que consumeix cocaïna... I hi ha el Maradona també, doncs, que s'alinea constantment amb equips que tenen poc a veure amb el poder, com el Nàpols. Havent pogut anar al Milan de Berlusconi, a la Juventus d'Agnelli, i ell lluita contra els poderosos sistemàticament, contra la UEFA, contra la FIFA. És un rebel en aquest sentit, no és una cosa que s'estili gaire ara. I el que fa Nàpols, aquella ciutat, com l'idolatren, no? Com aconsegueix que el sud tingui un reconeixement i un respecte per part dels veïns del nord, totes aquestes coses te n'acabes adonant, però fan que no sé, que te l'estimis com a figura popular, que em sembla que és l'únic jugador de la història que té aquesta dimensió.
Té una església, fins i tot, no? L'església maradoniana, fins i tot van fer dedicada a ell.
Sí, el que passa que no sé què fan aquesta gent, no sé si veuen vi i ara que no se'ns escolti cap mossèn, que m'escolti un mossèn d'Arbúcies, No sé què fan els diumenges, potser hauríem d'anar-hi, estaria bé.
Fer uns tocs allà amb la pilota, vaja, això en el millor dels casos.
O anar a combregar, a veure què passa, no?
A veure què donen, no? Potser no donen hòsties, eh? No? Ja que farem d'església maradoniana, tu ets esportista practicant o esportista contemplatiu, només?
Vaig a córrer, el que passa que anar a córrer, no sé si ho podem considerar esport, vull dir...
Què vols dir?
No, va, anar a córrer, perquè sigui esport, jo sostinc que hi ha d'haver-hi una pilota pel mig. Ah. I tot el que no hi hagi pilota, a mi em sembla que no mereix la categoria d'esport. Vull dir, el waterpolo és esport. La natació, no ho sé, és com els castells, vull dir, és un joc com els escacs, no? Són coses que mereixen tot el respecte, però que ens els hauríem de mirar d'una altra manera. Dit això, vaig a córrer quan puc i en bicicleta també... I no estic per gaires coses més, ja sóc gran jo.
Però si no hi ha pilota, per tant, tu, és a dir, tu els diaris esportius o el nostre programa,
serien més curts, eh? Vull dir que els reduiríem dràsticament.
Clar, és que hi ha un problema, que és que es van sumant esports, vull dir, cada vegada n'hi ha més.
El breakdancer olímpic a París.
Clar, vull dir, que és aquesta conya, o la gent que fa, no sé, allò de l'skateboard, què és això? Vull dir, clar, l'skateboard jo m'ho he mirat, allò, es poden considerar les rodetes part d'esport perquè fan... Són... No, no, vull dir, no, és que el rugby... Més amb uns quants amics ho estem conceptuant molt, no?
El rugby té una mena de pilota.
Ah, el rugby és difícil, no? Diuen que neix del futbol, d'un senyor que va agafar la pilota i la va agafar amb les mans i va fer el que li va semblar. I clar, ara, Gies, no, hem de marcar uns límits. Vull dir, quan tu veus una persona sortir del portal de casa seva i el primer que veus és que surt corrents, el primer que venen ganes és d'agafar-lo, de dir, on vas, desgraciat, on vas, insensat? I no, és per això que hem de vigilar, hem de marcar una línia molt fina. No ho sé, potser ens hem de reunir amb el senyor Soteres, ara que no té gaire feina, el president de la Federació Catalana, i veure si pot fer una moció a algun lloc perquè ho clarifiquen una mica, tot això.
Segur que ell està disposat, vull dir, ell, tot el que sigui iniciatives, segur que s'hi ha bé clarament. Si només poguessis gaudir d'un esport, si tu et diuen ara, mira, d'ara fins que et moris, només podràs veure un esport d'alt nivell, tu tens clar amb quin et quedaries o no?
Ara mateix el bàsquet.
El bàsquet?
Sí, el bàsquet.
El bàsquet europeu o el bàsquet nord-americà? O el bàsquet
els dos,
en general?
Els dos. Són molt bonics de veure. Hi ha gent, allà surten els cunyats que diuen oh, és que l'NBA no juguen. No
defensen.
No defensen, l'NBA no. L'NBA juguen molt bé. I és una altra història. Individualment els jugadors són molt més potents, molt més forts. Però ara en el Mundial de bàsquet s'estan veient partits fantàstics. L'altre dia Canadà va guanyar Espanya amb un final emocionant, hi ha hagut sorpreses i cada cop hi ha més talent i és un esport molt, molt divertit. El futbol, en canvi, m'havia agradat molt, però cada cop em costa més.
És a dir, que si ens anem de cada un amb el bàsquet ens quedem clarament.
I tu ets,
i un dia en parlarem, que t'agrada anar a mercat.
Moltíssim.
Moltíssim. I ja parlarem de com s'ha d'anar a mercat, tu que ets un especialista. El mercat futbolístic, li trobes gràcia o no? Ara que hem estat tancant-lo fins al 1 de setembre i que si ara aquest fitxa... Ara
és una cosa ridícula, Xavi.
Ridícula.
Sí, ridícula. Vull dir, mira, jo sóc d'aquí Girona. Com futbolista com Estuani es plantegin al desert a jugar a futbol, això és gravíssim. No sé què tarden 2 o 3 minuts en posar-lo firmes. Vull dir, a mi em diuen...
Però hi ha molta
que...
pasta allà.
Bueno, i què? Vull dir, és, no sé, tu has de tenir una dignitat, és el teu ofici. És important. A mi em diuen, no, és que vol fitxar un equip d'Anglaterra. Encara que sigui un de segona divisió, ostres, ho entens, hi ha una tradició. Però qui va? Qui va als Estats Units o qui se'n va a l'Aràbia Saudita? Gent amb molt poca personalitat. Amb molt poca personalitat. Grans futbolistes, sí, però molt poca personalitat. Tu t'has de saber retirar. No ho sé, grans futbolistes que ho han fet bé... Guardiola, per exemple, va jugar amb el Brescia i va plegar allà, i n'hi ha d'altres, però no ho acabo de seguir. Llavors ja el que fa el Barça, tots aquests fitxatges amb gent que es diu igual, els Joel, no ho entenc.
Però clar, com a mínim que es diferenciïn d'alguna manera, no? Si no ho fan més complicat encara, però el Barça s'ha gastat 3 quilos i mig, en principi, i ha fitxat 5 tios, cosa que això no passava en els anys 90 o 2000, si no te'n gastaves allò 120 milions d'euros o 5.000 milions de pessetes, no eres ningú.
Clar, però és que a més els... Clar, hi havia... Era això, lluïa molt més, no? Eren 5.000 milions per en Rivaldo i 2.500 per en... Jo me'n recordo d'aquests conceptes, el que van pagar per molts futbolistes. Em poguessis dir, l'Aldrup, quan es van gastar, Antoni? 200 milions de pessetes de l'any 1989. Me'n recordo. Però, a veure, el tema és fitxar amb gràcia. I com Núñez i Gaspar, no ha fitxat ningú amb tanta gràcia en aquest món. Vull dir, Laporta i els que pugui tenir al costat fitxen a través de, no sé qui els hi fan, però abans es fitxava molt millor, molt.
Bueno, deies a Gaspar amagant-se, entrant a l'hotel on hi havia Ronaldo concentrat allà a la selecció brasilera, als Jocs d'Atlanta, entre el que era veritat i el que s'inventava Gaspar, no? Però entrant allà a l'habitació i dient-li a Ronaldo, venga, que te vengo a fitxar, no? Aquí. Això ja no es porta avui dia, és veritat.
Ja no es porta. Tots aquests dirigents els hem perdut, ja no es fitxa de la mateixa manera. I falta aquest punt d'audàcia. Vull dir, fins i tot Laporta, que era una cosa que sempre se li ha dit, que tenia audàcia... Tu ara no veus fitxatges d'aquests com va tenir el seu moment Deco mateix? Va ser un fitxatge molt audaç. No sé si Joao Félix serà el mateix. La impressió és aquesta, no?, que es vol fer ressorgir un jugador amb molt de potencial, però no ho acabo de veure clar.
Això vol dir que, per exemple, la Lliga de l'any passat, comparada amb aquesta Lliga del 85 que em deies, la vas celebrar molt diferent? És a dir, que ara que guanyi el Barça la Lliga, tu... Sí, bé,
no, a mi m'és igual.
Però
és igual. M'és igual. Vull dir, home, la Lliga del 85, primera, era la meva primera Lliga. Segona, feia uns anys que no s'havia guanyat la Lliga, des de Cruyff. I... els títols, el Barça s'ha acostumat a entrar en una dinàmica guanyadora en què la Lliga ja no té el mateix gust. Des de fa temps, ara la vara de mesura és la Champions. I fins que el Barça no torni a guanyar la Champions, les Lligues, no sé si les dones per descomptades, però no celebren de la mateixa manera.
I la Champions, trigarem o no?
Molt.
Sí?
Molt, la Marc, que és avorrida la Champions, vull dir...
És avorrida?
Sí, home, tu has vist la primera fase del Barça?
Sí, no seria la més atractiva del món. No?
Molt bé, ara posem-nos en l'escenari que fa un novembre, que fa una mica de fred i plou, tu aniries a veure el Shakhtar o l'Amberes? És l'Amberes, que ens ha tocat.
Sí, l'Amber, sí,
és molt gros. Vull dir, què has d'anar a fer allà dalt?
A Montjuïc.
Montjuïc. Montjuïc, si era el Rolling Stones hi anessin, que treuen nou disco, i aniria res, no omplirien.
No omplirien els Rolling Stones, no, ara, allà a Montjuïc?
No, perquè...
Passa amunt.
No, és que n'hi ha tres només, ja. I jo crec que l'hivern no. Pujar allà dalt és molt malparit. Però deixa'm que et diguis, si la Champions la remodelessin una mica... Ara ja estic fent de soteres, eh? Estic fent ja de president de la Federació Catalana.
L'any que ve la remodelen una mica, Antoni, l'any
sí?
que ve. Una miqueta?
Dos
grups així més amplis...
No, el que han de fer és el contrari, és tornar a l'eliminatòria directa.
Des del principi.
Clar, amb caps de sèrie, com fan en el tennis, posar-ne 8 o així, i que tu te toqui. Llavors tu tens, jugues a casa, contra el Porto, l'Anvers o qui sigui, i tu fas la nit europea. I tornes a connectar. Que és allò que havia passat als 80, als 90, les nits europees eren això, però que et vingui a veure el Bayern de Múnich al mes de setembre-octubre, sabent que si perds no passa res perquè tens els altres 5 partits per refer-te, no ho sé, és em sembla que és una competició que fins al març no té gaire interès.
Ara que dèiem això de Montjuïc, veure el Camp Nou en runes et provoca algun sentiment o no?
Mira, he anat veient fotos i això i no em fa pena. A mi el que em fa por és el que puguin posar. Has vist l'estadi del Madrid, Xavi?
Sí, maco, eh?
Saps què em fa pensar a mi? Saps aquelles impressores dels anys 90, aquelles carcasses grosses de que te les posaven allà, que eren totxos molt grossos,
fotien un soroll.
I anaven a batzegades i feien un soroll, que si imprimies alguna cosa més tard a les 11 els veïns es queixaven al president de la comunitat de veïns. Doncs el Madrid té això. Si ara els oients es estan escoltant, vostès ho posin. Google Estadio Madrid cubierta. I els sortirà i és com una impressora. És lletjíssim. I a mi em fa por això, no?, que els volen recobrir. Ara els cursis diuen una pell perdida de l'entorn. Ara el president Núñez, diria una pell, eh? I riuríem molt, però la realitat és aquesta, que o fan una cosa una mica lleugera, una cosa que estigui bé, com un estadi com el de l'Arsenal, per exemple, que és preciós, o si es passen de frenada ho haurem d'aguantar 50 anys de ridícul, perquè el Camp Nou, fos el que fos, un estadi molt bonic i sobretot molt, molt singular. Era l'estadi del Barça, es coneixia d'una hora lluny.
Per tant, temença aquí de què podem tenir aquí d'aquí a un any i mig, o dos, o tres, o quatre, vés a saber que això de les
estarem obres... Vigilats, no, estarem vigilats,
estarem atents. Exacte, el que passi. Aquí al barri on som, a Girona, tenim molta obra en marxa últimament, edificis per aquí per allà. Tu ets dels que s'hi fixa o no, de com van avançant les obres?
Sí, el que passa que sempre penso que és d'aquests llocs que no podré ni llogar ni comprar. Penses, mira, això no serà per mi, això serà per algú que està a Madrid o Saragossa. Ah, mira, hi ha uns pisos per invertir a Girona. M'agradaria pensar que no, però la realitat en el mateix és que, ja sé que aquest problema no és de denúncia social, però l'habitatge està fotut, eh?
No, sí, el que calgui, aquest programa, el que calgui. Si tu vols fer denúncia social, fem denúncia social.
No, avui començarem recordant coses més suaus.
Més suaus. Ja que dius de records, tu ara, per algú que digui, me n'aniré a dormir d'aquí una estona, abans d'anar a dormir em vull posar una cosa per relaxar-me, un partit de tennis d'aquests que recuperes de tant en tant, Antoni, que val la pena. Ara que tenim el US Open a punt de jugar-se a la final, tu quin li recomanaries?
A veure, si és algú que té insomni... jo li recomano que posi un partit que és ideal, que és l'Endel Vilander de l'any 87, el Roland Garros. És una final en què la gent, abans, la gent quan mirava un partit de tenis guardava silenci, i són intercanvis de 30 i 40 cops que només sents el soroll de la pilota. És hipnòtic, és soroll blanc, vull dir, tens un nen, un nadó que no s'adorm, i poses allò i el nen s'adorm. De fet, els espectadors s'adormien. Sí, sí, i parlo dels grans tenistes, però és, no falla. Això com a partit avorrit. Llavors, si vols un partit clàssic, no sé, un Borg-McEnroe, realment et pot fer fins i tot fer agafar afició per aquest esport que és meravellós, que a mi m'agrada molt.
Clar, perquè en aquest Endel Vilander de pujades a la red, que en deuria haver-hi una...
Es van donar la mà
al final del partit.
Es van donar la mà al final del partit. Són dos jugadors excepcionals. De fet, quan han jugat algun partit de veterans i estan allò passant la pilota amb la seva panxa i tot, ells ho diuen, quan passen tres o quatre pilotes per la xarxa, diuen com els vells temps, i la gent riu perquè sap que serà un intercanvi llarg, però sí, ha canviat tot molt. És un tennis ara molt més agressiu, molt més dur.